El primer que vull dir és que aquesta crisi de la que tractarem la major part de la xerrada no és, ni de lluny, la crisi més important que pateix la humanitat. Em penso que tots nosaltres estarem d'acord que hi ha una crisi que fins ara la manteníem lluny i que ara se'ns ha apropat una mica, que es diu la crisi alimentària. La crisi alimentària és bastant més punyent que la nostra crisi de desocupació, de sanitat, d'estat del benestar. Perquè, segons ens diuen els companys de Nacions Unides, cada dia en aquest planeta, almenys 100.000 persones moren de fam. I els asseguro que no hi ha cap altra catàstrofe d'aquesta dimensió. Ni la pitjor guerra, ni el pitjor huracà, ni el pitjor terratrèmol, ni el pitjor volcà arriben a matar 100.000 persones de fam cada dia. I en canvi, la fam sí que ho fa. 100.000 persones cada dia. El més absurd, el més extraordinari d'això, és que no té cap sentit que morin 100.000 persones. Perquè d'aliments en el món no en falten, en sobren. I si els aliments fossin ben repartits, tothom tindria que li convé. Perquè ja sabem que uns en tenim massa i que els altres en tenen massa poc. No cal que us digui com estan uns restaurants el diumenge al migdia amb la quantitat de menjar que llencen, com estan els supermercats a les 8 del vespre amb la quantitat de menjar que llencen, tot i que ara ja no llencen tant, perquè la gent està a la porta esperant el que hi ha, i com estan doncs molts conreus protegits per la Unió Europea que al final els sorgeixen. Alguns massa i altres massa poc. Tanmateix, per fer front a aquest problema, que sens dubte i de lluny és el primer problema mundial, la resposta no és aquella que de vegades se'ns acut. Quina és la que se'ns acut? Senzillament, enviar aliments. Enviar aliments no està sempre malament. Hi ha casos en què fins i tot és necessari. Tots recordarem que fa un parell d'anys a Haití hi hagué un fort terratrèmol i moltes ONGs es van mobilitzar per enviar aliments. Esclar que sí, només faltaria. Però una cosa és enviar aliments a Haití, perquè han tingut un terratrèmol. Una altra cosa és pensar què hem de fer amb el Níger, amb el Mali, amb Costa d'Ivori, amb Burkina Faso. Que aquests no és que tinguin un terratrèmol. Aquests tenen un terratrèmol cada dia perquè la seva economia no funciona. I per tant la resposta, com podeu suposar, no és enviar els aliments. La resposta és, senzillament, que se'ls produeixi. I perdoneu que faré una cosa de prudència, que és tancar el mòbil, perquè si no hi van després. És una cosa que no és amable, i abans que em passi, ho hauria d'haver fet al començament, però no m'excuso. Bé, resulta que la solució no és enviar aliments, la solució és que se'ls produeixi. I què convé perquè aquests països es produeixin aliments? I ens anem d'aquest tema cap al següent. Segons l'ONU, tres coses. Primera, repartir bé la terra. No és el cas de Catalunya, on raonablement està ben repartida. Però és el cas d'Andalusia, on hi ha latifundis, i és el cas de Galícia, on hi ha minifundis. I encara, el d'Andalusia i Galícia és poc si ho comparem, per exemple, amb Brasil, els grans latifundis de Brasil. Segurament sabeu que un dels més honorables membres de Catalunya, que es diu Pere Casaldàliga, que és un bisbe que viu al Brasil, ha hagut de fugir del Mato Grosso brasiler perquè els terratinents l'han amenaçat de mort just aquesta setmana, després d'haver residit allà durant 40 anys. Encara els latifundistes estan per damunt de tot. Per tant, primer, què s'ha de fer? Repartir a la terra. I en segon lloc, què s'ha de fer? Ho diuen Nacions Unides. Produir allò que fa falta a la gent. I què és el que li fa falta a la gent? Exactament allò que no produeixen. Perquè des que vàrem anar nosaltres fa 500 anys en aquests països, els vàrem acostumar a unes produccions que a nosaltres ens convenen, però a ells no els interessa. Es diuen cafè, cacau, sucre, pinya tropical, te. Com que ells tenien un clima més favorable que el nostre, els van fer especialitzar en allò. I mentre fan el cafè i el cacau, no fan el blat de moro, no fan l'arròs que necessiten. Què diu l'ONU? Canvi de conreu. Menys cafè, menys cacau, menys sucre, i per contra més arròs, més blat de moro. Perquè suposo que tots en aquesta sala estareu d'acord que de blat se'n pot viure i de cafè no se'n pot viure, excepte en època d'examen. Per tant, el que convé doncs, és canviar una mica les produccions. I la tercera cosa que demana l'ONU, quina és? Primera, repartir la terra. Segona, produir allò que convé. I tercera, i aquí és on vine a parar, posar-hi diners. Posar-hi diners per fer regadius, per fer camins rurals, per fer formació professional agrària, per construir bancs de pesca, per obrir granges, per tenir tractors, tot allò que vosaltres vulgueu. I quants diners, segons l'ONU, faria falta per eliminar la fam en el món? Mira, però l'ONU va dir-ho amb un document presentat el mes de juny de l'any 2008 arrel d'una reunió cimera que tenia l'organisme de l'ONU especialitzat en agricultura i alimentació, que com tots sabem es diu FAO. La FAO es va reunir i va dir, nois, no pot ser. 100.000 morts cada dia és inacceptable. Però si posem diners, els evitarem. I aleshores l'ONU va dir, entre tots els països rics del món, m'hauríeu de donar 50.000 milions de dòlars a l'any, farem aquestes inversions que acabo d'esmentar i en pocs mesos veurem reduïda dràsticament la fam en el món. Què van respondre els països rics? Que ni pensar-ho, que no tenien pas 50.000 milions per donar-los, que la seva situació era bastant crítica i que com a molt, podien oferir una contrapartida de 8.000 milions de dòlars. Molt bé. L'ONU va dir que més val això que res, però que tot arribaria per començar. No tenien els països rics el mes de juny de l'any 2008 50.000 milions de dòlars per erradicar la fam. Tres mesos més tard comença la crisi a la que em referiré ara. I quan comença la nostra crisi? El 15 de setembre del 2008. Per què dic el 15? No dic el 14 o no dic el 17? Tan clarament es pot datar el començament de la crisi en un sol dia? Sí. Perquè el 15 de setembre del 2008 va ser exactament el dia que va presentar suspensió de pagaments una enorme banca nord-americana anomenada Lehman Brothers. La seva caiguda va ser tan espectacular que va arrastrar creadors, va arrastrar clients, va arrastrar socis, va arrastrar proveïdors, va arrastrar tothom, i va ser tan gran la caiguda que es considera que el 15 de setembre de 2008, amb la caiguda de Lehman Brothers, va començar la crisi. Suposo que la majoria de vosaltres sabeu que Lehman Brothers tenia un director a Espanya, que es deia Luis de Guindos, i que és l'actual ministre d'Economia. Com podem arribar en aquesta situació? Molt bé, quan va caure Lehman Brothers, els governs del món van tenir por que en els seus bancs respectius passés una cosa similar a la que havia passat a Lehman Brothers. I a partir d'aquell moment, per tal de salvar la banca, els governs occidentals, començant pel nord-americà, però seguint pels europeus, pels de Canadà, pels del Japó, per qui vulgueu, van començar a fer allò que amb unes paraules molt subtils se'n deia injectar liquiditat a la banca, que era una manera amable de dir que els donarien diners. Quants diners s'han donat, o parèntesi, s'han prestat, sense que ho tornin, a la banca durant aquests 4 anys? Aquest és un tema que m'interessa i ho he calculat. Us puc assegurar que fins aquest moment a la banca se li han entregat arreu del món 4.600.000 milions de dòlars. Si feu una senzilla divisió entre 4.600.000 milions de dòlars i 50.000 milions que l'ONU demanava per apaivagar la fam, el resultat de la divisió és el número 92. Què vol dir? Que amb els diners donats a la banca aquests últims 4 anys s'hauria pogut resoldre la fam 92 vegades. Ja em direu en mans de quins governants estem i si això no seria motiu per rebel·lar-nos ja ara mateix, sortir al carrer tots, infinitament, tots els dies que puguis. És inacceptable. I per descomptat, la fam en el món no s'ha apaivagat, al contrari, ha crescut. Molts recordareu que quan va començar aquest mil·lenni, l'ONU es va fer una llista de bons propòsits. Em va dir objectius del mil·lenni. I el primer és quin era? Que del 2000 al 2015 la fam en el món quedés reduïda a la meitat. El qual, sens dubte, era un objectiu molt discretet, perquè quedar-ho de la meitat en 15 anys era poc. Però què passa? Que ja ens estem aprovant el 2015. D'aquí 4 dies començarem el 2013. Hem reduït la fam a la meitat? Ni pensar-ho. A l'any 2000, la fam en el món afectava a 840 milions de persones. En aquest moment afecta a 1.250 milions de persones. Amb els 12 anys que portem de segle XXI, la fam en el planeta ha augmentat en un 50%. I us puc dir una cosa, pot ser sorprenent però certa. Mai, 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 al llarg de la història de la humanitat, tanta gent ha patit i ha mort de fam com ara. També és veritat que mai en la història de la humanitat tanta gent ha viscut en el planeta com ara. Tot s'ha de matitzar. Però aquesta és la situació. Aquest és per mi el primer problema. L'abandono, però el volia mantenir darrere fons per veure l'absurd de la situació que estem vivint. Entrem ara a la crisi aquesta que se suposa que és de la que haig de parlar, aquesta crisi nostra de cada dia. El primer que cal dir és que el capitalisme a crisis ja ens hi ha acostumats. No és la primera. Tots recordem, evidentment no la vam viure, però la recordem, la crisi de l'any 29 a Nova York. Tots recordem, aquesta ja la vam viure alguns, la crisi dels anys 80, anomenada crisi del petroli. i tots per descomptat vivim la crisi actual. El que passa que davant d'aquestes crisis s'ha de dir que s'han produït respostes diferents. Com es va reaccionar, per exemple, davant de la crisi de l'any 29? Doncs la persona que més havia de reaccionar en aquell moment era el president dels Estats Units, un senyor que es deia Roosevelt, que havia de fer front en aquella caiguda de Nova York. I com va reaccionar Roosevelt? Senzillament, seguint els consells d'un economista britànic, John Maynard Keynes, que avui en dia és reconegut com el més important economista del segle XX. I què li va dir en Keynes a en Roosevelt? Una cosa molt senzilla, i que va tenir molt èxit. Si l'economia privada no tira del carro, si les empreses fan suspensió de pagaments, l'obligació de l'Estat és fer inversió pública, contradir el cicle i reanimar l'economia. I efectivament, en Roosevelt va tirar endavant allò que es deia el New Deal i va compensar el cicle econòmic. I fins i tot un senyor que no m'agrada gens, que es deia Hitler, va fer grans inversions i també va intentar compensar el cicle econòmic a través de la construcció, en aquell cas, de carreteres. Què han fet ara els governs davant d'aquesta crisi econòmica? 180 graus a l'inversa del que havien de fer. En lloc de solventar la inversió pública, què han fet? Una cosa que tots coneixem i que es diu retallades. Exactament al contrari. Cada dia surten més economistes que diuen que els governs, en general, els governs occidentals, han actuat just en direcció contrària de com haurien de dir. Haurien d'incrementar la inversió i, en canvi, l'han reduït. I per què l'han reduït? Doncs senzillament perquè avui en dia no governen les tesis keynesianes del senyor Keynes. Governen les tesis d'economia neoliberal predicades per un senyor, algú potser el coneix, que es deia Milton Friedman. En Friedman és l'actual pare d'aquesta economia neoliberal i a més ens va dir: aquesta economia que jo predico ha tingut, afortunadament, va dir ell, tres persones, tres governants que ho han fet de meravella i que han seguit perfectament els meus consells. I fins i tot va dir qui eren. Va dir: els meus tres deixebles predilectes es diuen Ronald Reagan, Margaret Thatcher i Augusto Pinochet. Exactament ho va dir així. Molt bé. I què diu el senyor Milton Friedman? Doncs que l'Estat mai pot intervenir a l'economia, que el mercat l'ha de reparar per ell sol i que l'Estat no faci res. Ara, que l'Estat no faci res, excepte en el seu cas particular, perquè no sé si veu que el Milton Friedman va ser el promotor d'això que després, per desgràcia, ha tingut molt èxit i es diuen els famosos màsters MBA, Masters of Business Administration. En Friedman era el pare de la criatura i va tirar endavant escoles on volia ensenyar els Masters of Business Administration. Què passava? Que aquests màsters eren nous i poc coneguts i com que ningú els coneixia, ningú s'inscrivia. I com que Friedman els volia tirar endavant, com els va tirar endavant tota la seva vida? Gràcies a les subvencions de l'Estat d'Illinois. Ell, que predicava l'absoluta no intervenció de l'Estat a la vida econòmica, tota la vida va viure de la mamella de l'Estat d'Illinois que li subvencionava l'escola. D'això se'n diu coherència. I és exactament el que aquest senyor feia. Molt bé. Què passa? Que les seves tesis neoliberals s'han mantingut i l'Estat no ha intervingut i per tant no ens ha salvat de la crisi. Però és que atenció, aquesta crisi s'ha vist agreujada per un altre element bàsic, que tots coneixem, i que es diu la financerització de l'economia, o si volen dir d'altres paraules més senzilles, l'especulació. Aquesta economia s'ha financiaritzat. Avui en dia les finances estan per damunt de l'economia real, molt per damunt. Si mirem, per exemple, quins són els intercanvis de l'economia, què es mou en el món, allò que s'exporta, allò que s'importa, què es mou en el món, aquells turistes que van, aquells turistes que venen, què es mou en el món, doncs, amb els serveis que una companyia d'assegurança es fa d'un país a l'altre. És a dir, tot allò que constitueix les balances de pagaments que es mouen per cobrar o cobrar, per comprar, pagar o cobrar productes o serveis, suposa 1. I allò que es mou en el món per especular suposa 42. Avui en dia la dimensió de l'economia financera supera en 42 vegades la dimensió de l'economia real. I el pas que anem avui potser ja són 43, perquè això augmenta cada dia constantment. L'economia financera ho domina tot d'una manera absoluta. I per què? Perquè l'especulació està per tot arreu. Nosaltres hem conegut dues especulacions. Una molt a prop, l'altra un pel més lluny. Quina especulació hem conegut molt a prop? La immobiliària. La gent començava a fer pisos i pisos i pisos. I els compraven? Sí. Els necessitaven? No. Els tenien de cans en pericol. L'únic que pretenien era que pugés de preu i quan al mig any o al cap de l'any hagués pujat de preu, aleshores se'l venia. Evidentment, en un primer moment van tenir èxit, els pisos es van vendre, però la veritat és que no es necessitava. I a partir d'un cert moment, aquesta venda va quedar saturada. I els pisos com van quedar? Buits, i a més moltes vegades no van poder pagar, el no poder-se pagar, el banc havia de no li poder, que va quedar afectat, llavors és el banc el que l'ha hagut de salvar. Els pisos no es van pagar. En aquest moment, a l'estat espanyol, 2 milions de pisos buits. Mentre que hi ha una enorme quantitat de gent que acaba dormint sense sostre. I on dormen si no tenen sostre? El caixer automàtic. Hi ha un company meu que m'ho diu, el caixer automàtic és la millor obra social de les caixes. Perquè és on van a dormir els que tenen sostre a les llistes. Aquesta és una mica la realitat que ens afecta avui en dia. Uns milions de pisos buits i la gent dormint al carrer. Molt bé, especulació immobiliària. I l'altra especulació, que potser nosaltres hem conegut menys, però que és molt més potent, quina és? L'especulació borsària. L'especulació en accions, en obligacions, en divises, en mercats de futurs, en opcions, en coses d'aquesta manera. Com ha crescut tant aquesta especulació mobiliària o borsària? Per tres raons. Primera, gràcies a internet. Ja no cal que jo hagi a borsa a especular. Jo a les 8 del matí entro per internet a la borsa de Tòquio, analitzo com estan anant les cotitzacions en aquell moment i si veig que hi ha una acció que tinc la impressió que va barateta, perquè sóc expert i sé quan va barateta, aleshores envio un correu electrònic al meu corresponsal a Tòquio i li dic, escolta, compra aquestes accions que penso que van baratetes. Me'n vaig a donar un tom. A les 8 del vespre torno a casa. Torno a entrar per internet. Ja no puc entrar a Tòquio perquè estan dormint. Però puc entrar a Nova York, encara és obert. I aleshores veig que Nova York, allò que jo he comprat al matí a Tòquio per 1.000, ara està cotitzant per 1.003. I li dic al meu agent a Nova York, venda per 1.003, ara a Nova York, allò que hem comprat a Tòquio aquest matí, per 1.000. I ja m'ho puc anar a dormir tranquil. Ja he guanyat la meva jornada. Vosaltres diu, home, has guanyat poca jornada, perquè si compres per 1.000 i vens per 1.003, això és més aviat una misèria. Depèn. Això és una misèria si compro i ven connexió. Si compro i ven 50.000, ja no és tanta misèria. Internet facilita l'especulació. Què més facilita l'especulació? L'absoluta llibertat de moviments de capitals. Jo puc tenir, si vull, tota la meva fortuna a Tòquio pel matí i puc tenir, si vull, tota la meva fortuna a Nova York a la tarda. I no cal que jo físicament traslladi la meva fortuna. No, no. Això és un apunt comptable que diu, pim, aquest senyor ara té aquests diners a aquest banc de Nova York. Pim, ara aquest senyor té aquests diners en aquest banc de Tòquio. I la meva fortuna ha anat a venir avall. Com recordareu, abans traslladar la fortuna era més complicat. No tota la teva fortuna, ni que volguessis traslladar un milionet de pessetes de Barcelona a París, havies d'agafar els bitllets, plegar-los a ben plegadets, posar-los a dins d'un maletí, anar-te'n cap a París, i quan arribaves a la frontera, la Guàrdia Civil et detenia per evasió de capitals. Ara no, ara la circulació és absolutament lliure. I en tercer lloc, què passa? Doncs en tercer lloc passa que no hi ha cap autoritat en el món, cap ni una, que vulgui frenar això. Cap ni una, us ho ben asseguro, cap ni una. Quan va néixer la crisi, es va crear de seguida un organisme ad hoc, específicament dedicat a salvar-nos de la crisi. Com es diu? G20. M'he dedicat a llegir què han dit els del G20 a les seves reunions. De dir moltíssimes coses, no acabaríem mai. De fer una sola cosa. El G20 només ha fet una sola cosa. Salvar els bancs i els banquers. Res més. Absolutament res més. I que consti que estava advertit que s'havien de fer altres coses. I direu, quins havia advertit que s'havien de fer altres coses? Doncs encara que sembli curiós, el que ens havia advertit que havíem de fer altres coses era l'especulador més gran del món, que sabia el que es dedicava i per tant sabia les conseqüències que tenia allò que ell feia. Un senyor nascut a Hongria i afincat als Estats Units. Es diu Soros, George Soros. Aquest senyor, avui per avui, és l'especulador més gran del món. Això sí, a títol individual. Perquè a títol col·lectiu, l'especulador més gran del món no es diu de nom George i de cognom Soros. Es diu de nom Fons i de cognom de pensions. Doncs bé, el senyor Soros, que és l'especulador més gran del món, ja ens va oferir un exemple de que la cosa aniria malament, no pas recentment, Quan ens va dir en Soros que l'economia aniria malament? 1992. Fa 20 anys que estem advertits que això va pel pedregar. I com ens va advertir el senyor Soros que la cosa aniria malament? Doncs amb un exemple que ell mateix va aplicar a títol personal. Una experiència que al fer-la ell ens demostrava que la situació era perillosa. Què va fer el senyor Soros l'any 92? Un dia que li va semblar pertinent, va enviar una nota a tots els agents que té repartits per les borses del món. I els hi va dir, demà aneu a borsa i compreu totes les lliures esterlines, la moneda britànica, que es trobin a la venda. Cada dia en el món hi ha lliures esterlines a la venda. Cada dia hi ha un senyor d'Anglaterra que va anar a passar les vacances a Mallorca i que per tant ven les seves lliures per tenir els seus euros. Què diuen Soros? Compreu totes les lliures que avui s'estiguin venent. I l'endemà que diuen Soros? Compreu totes les lliures que s'estiguin venent. I el tercer dia que diu els hores, compreu els llibres, que s'estiguin venent. I el quart dia que diu, el mateix. I el cinquè, exacte. I el sisè, más de lo mismo. I el setè, home, el setè no deia res, perquè era festiu. El vuitè, el mateix. El novè, igual. El desè, exacte. Al cap de 10 dies, el senyor Soros havia acumulat una enorme quantitat de llibres esterlins. Algú dirà, deu ser molt ric aquest senyor, sí, però això va demanar un crèdit per comprar-ho. Molt bé, compra aquestes llibres. Quan ja les té totes, descansa un parell de dies. I al cap d'un parell de dies se li gira el xip i diuen als seus agents, avui aneu a borsa, intenteu vendre de cop totes les llibres que hem acumulat els dies anteriors. El dia que ja es presenta a borsa, ofereix llibres, acumulades de 10 dies. I només hi ha la demanda d'un sol dia, que més o menys és sempre la mateixa. Què es produeix? Allò que tots coneixem en economia, sobre oferta davant de la demanda. Quan l'oferta es va més gran que la demanda, què li passa al preu? Que baixa. Què li passa a la lliure esterlina? Comença a baixar de preu. Aquests que són propietaris de lliures no saben de què va la història d'en Soros, però llegeixen el diari del lliure baixa, agafen preu, agafen por. I es posen a vendre les seves lliures. Amb la qual cosa, què fan? La fan baixar encara més, perquè encara ofereixen més diners. Aquells que han tingut paciència i han dit, home, no, això el tercer dia ja es remuntarà, veuen que el tercer dia no remunta i també venen les seves. I el quart dia, uns quants més venen les seves, i el cinquè dia, i fins a 12 dies. La lliure es va anar venent, i va anar baixant com un tobogant, fins que va arribar a perdre el 15% respecte del seu valor inicial. Per una moneda, perdre el 15% és extraordinari. Penseu que en aquest moment no existia encara l'euro. I d'aquí poc temps tampoc, però bé, bueno, ja en parlem després. No existia encara l'euro. I què passava? Doncs passava que sí que existia el sistema monetari europeu. I què deia el sistema monetari europeu? Que totes les monedes estaven obligades a ajudar-se entre si en moments de dificultat. I que ajudant-se entre si, cap moneda podia baixar o eventualment pujar més d'un 2,25%. Doncs els països europeus van fer els deures. Alemanya va començar a vendre marcs i va comprar lliures. França va començar a vendre francs i va comprar lliures. Itàlia va començar a vendre lires i va comprar lliures. Holanda va començar a vendre florins i va comprar lliures. Espanya va començar a vendre pessetes i va comprar lliures. Tothom. I malgrat l'acció de tots aquests països, no es va voler frenar una caiguda de la lliure que va caure en picat i va perdre un 15% del valor que té. Fa 20 anys això. Podíem haver captat que l'acció d'un sol especulador destruïa les normes de tots els països. Se'n van enfotre. Ningú va fer cap cas en aquesta actuació. Total, que la lliure va baixar. A l'haver baixat la lliure un 15%, en Soros va fer una reflexió de quan. Sembla que les lliures van baratetes, serà qüestió de comprar-ne moltes. I aleshores va dir als seus agents, compreu totes les lliures que trobeu, sempre i quan vagin 15% per sota del seu valor habitual. L'home es va fer un bon estoc de lliures i a partir d'aquell dia el senyor es va posar a descansar. Com que es va posar a descansar i ja no m'atabalava més a la lliure esterlina, la lliure va començar a pujar. Per què? Perquè la veritat és que no hi havia cap raó objectiva per la que la lliure hagués de baixar. De vegades amb l'economia sí que hi ha raons per les que la moneda ha de baixar. La més important la coneixem tots i es diu inflació. Si un país té molta inflació i el país veí no té inflació, el país que té inflació veu com la seva moneda baixa. Però no és el cas d'Anglaterra. Anglaterra tenia perfectíssimament controlada la inflació. Si la moneda baixava no era per la inflació, era perquè en Soros la tabalava. A la que en Soros deixa de tabalar, doncs mira, la moneda es recupera. I al cap d'un cert temps, la lliure es reintrodueix en el seu moment inicial. Quan la lliure torna a guanyar aquest 15%, en Soros fa la seva darrera reflexió i diu, mira que interessant, hem comprat totes aquestes lliures barates, ara tornen a cares, ens les vendrem. Però no ens les vendrem de cop, perquè si ens les vendrem de cop tornem a fer baixar. Ens anem venent petites quantitats. I diu als seus agents, aneu cada dia a borsa. Vengueu totes les lliures que pugueu, sempre i quan en cobreu 15% més de com les van comprar. Que baixo una mica, doncs en torneu a casa. Tornem la setmana entrant. En Soros té molta paciència i trigarà 6 mesos. Al cap de 6 mesos s'haurà venut totes les lliures que havia comprat, 15% més cares de com les havia comprat. Resultat, amb aquesta operació el senyor Soros va guanyar 1.000 milions de dòlars. No cal que us digui que va quedar satisfet. No tan sols va quedar satisfet, sinó que es va permetre escriure un llibre en el que comentava l'operació que havia dut a terme. I en aquest llibre hi ha unes pàgines ben interessants a les que el Soros diu aquesta activitat especulativa a la que et dedico és moralment inacceptable i hauria d'estar prohibida. Però com que en el món no hi ha cap autoritat que m'ho prohibeixi, ho penso seguir practicant una temporadeta més. D'això fa 20 anys i la temporadeta continua. Ningú, cap autoritat financera mundial ha volgut intervenir per fer això. Tan sols hi ha hagut una pobra proposta d'un senyor que fins i tot ja s'ha mort per intentar frenar l'especulació. Aquest senyor era Premi Nobel d'Economia, es deia Tobin. D'aquest tal James Tobin va fer una proposta. I amb una conversa, òbviament imaginària, amb el senyor Soros, me li deia, miri senyor Soros, jo no sé si això que vostè fa és immoral o no és immoral. Tampoc sé si s'hauria de prohibir o no s'hauria de prohibir. Però una cosa sí que sé, hauria de pagar impostos. De manera que cada vegada que vostè compri o vengui en pla especulatiu, haurà de pagar una comissió d'un 1 per 1000 sobre la quantitat comprada o sobre la quantitat venuda. I li asseguro d'aquesta manera, se li passaran aviat les ganes. Què he dit abans? Que tu compres a Tokio per 1000 i vens una aviat per 1003. Però si se't carreguen un 1 per 1000 a la compra, se't carreguen un altre 1 per 1000 a la venda i qualsevol petita comissió que hi ha entremig, l'operació deixa de ser interessant. En Tobin va calcular que aplicant la taxa seva, la meitat de l'especulació mundial desapareixeria. Però l'altra meitat no. L'altra meitat continuaria, perquè es mou uns marges més amples. Què faria? Pagaria. I què es recaptaria amb aquest 1 per 1000 de la meitat de l'especulació que continuaria? 200.000 milions de dòlars a l'any. Quatre vegades més que el que l'ONU demana per erradicar la fam en el planeta. Ja em diran si no era interessant la proposta d'en Tobin. Per una banda, reduir l'especulació a la meitat. I per altra banda, de l'altra meitat, generar quatre vegades més que el que la fam necessita. D'això se'm va passar a dir taxa Tobin. El Parlament francès, el Parlament belga, el Parlament de Canadà han votat, si volien o no, aplicar la taxa Tobin. Tots tres han votat que no. La pressió dels especuladors damunt dels diputats perquè votessin que no. Curiosament, l'estiu de l'any 2011, el Parlament Europeu va votar que sí a la taxa Tobin, la qual era una bona notícia, relativa. Per què va votar el Parlament Europeu que sí a la taxa Tobin? Perquè no té facultats per aplicar-ho. Això ho ha de fer-ho cada país individualment, no ho pot fer-ho la comunitat europea en general. I per tant d'això se'n diu quedar bé sense parar. Ara fa justos 3 anys, per Nadal del 2009, el que aleshores era primer ministre britànic, un personatge que recordareu, es diu Gordon Brown, va fer un discurs i va dir jo pretenc que la Gran Bretanya sigui el primer país del món en aplicar la taxa Tobin. Avui mateix em poso a la feina i demano als meus tècnics que em preparin un projecte de llei. La mateixa tarda que el senyor Gordon Brown feia aquest discurs, sortia volant, en el sentit material de la paraula, volant, de Washington cap a Londres, el ministre d'Economia del senyor Barack Obama, un tal Timothy Geithner, amb una única i precisa instrucció, que en Gordon Brown no apliqui mai la taxa Tobin. Quina raó donava el Timothy Geithner perquè en Brown no pogués introduir la taxa Tobin? Què deia en Geithner? És que això perjudica a l'economia americana. Fals! Això perjudica els especuladors americans, que és un pèl diferent de l'economia americana. Quina és la pega? Que en Timothy Geithner, abans de ser ministre d'Economia d'en Barack Obama, era un especulador. Un especulador que treballava a una banca nord-americana ben coneguda que es diu Goldman Sachs. Però, atenció, un diari que el tinc per un dels més seriosos del món, un diari que surt a París i que es diu Le Monde, fa uns quants mesos dedicava les dues pàgines centrals, les dues, a explicar-nos quins havien sigut els 7 ministres d'Economia dels 7 darrers presidents dels Estats Units durant els darrers 42 anys. Qui ha governat l'economia americana en 42 anys? En 5 casos es tractava del ministre. En 2 casos es tractava del segon del ministeri, allò que es diu el sotssecretari del Tresor. Explica Le Monde que tots 7, els 7 responsables de l'economia americana en els 42 últims anys, tots 7, abans de ser ministres, tots 7 eren especuladors. I tots 7 treballaven al mateix lloc, que es diu banca Goldman Sachs. Però atenció, tots recordarem que el mes de desembre, no, el mes de novembre de l'any passat, el primer ministre grec, en Papandreou, va dir que volia fer un referèndum a Grècia per assabentar-se de si els grecs volien o no volien pagar el deute. Va dir en Papandreou, al cap i a la fi Grècia és el bressol de la democràcia, doncs convé que fem un referèndum. Quan van sentir la paraula referèndum i van sentir la paraula democràcia, a dues persones els va agafar un atac de pànic total. Un es deia Sarkozy i l'altre es deia Merkel. I què van fer? Un cop d'estat. Un cop d'estat, no militar, però sí financer, van destituir en Papandreou. I qui van posar de primer ministre grec? El del Lucas Papadimos. D'on el van treure? En Lucas Papadimos era el director Grècia de la banca Goldman Sachs. Però, atenció, a Itàlia va passar exactament el mateix. Teníem un ministre, que ara sembla que es vol tornar a presentar, que no ens agradava gaire a ningú, que es deia Berlusconi. Al final es van treure de sobre. de la gust i la tranquil·litat. No, no, ha sigut pitjor el rebeu que el malaltia. Han posat de primer ministre un senyor que va molt més pentinet, perquè va donar de cabells, però de totes maneres pitjor. Es diu Mario Monti. De fet, en Mario Monti ha treballat 8 anys a la banca del Goldman Sachs. Però atenció, si algú de vosaltres, algú de vosaltres, vol demanar un crèdit, cosa que a hores d'ara no passa pel cap de ningú, doncs, si algú demanés, qui fixaria el tipus d'interès? Doncs, per descomptat, el fixaria el Banc Central Europeu. Qui governa el Banc Central Europeu? Un senyor que es diu Mario Draghi, que, per cert, deu ser perillosíssim aquest Draghi, perquè no sé si fa molt, que recordareu, que el passat mes de maig aquest senyor Draghi va visitar Barcelona. I la Generalitat, per prudència, i abans de l'eventualitat que aquest senyor fes alguna malifeta, li va col·locar 800 Mossos d'Esquadra per vigilar-lo. Doncs què feia aquest Mario Draghi? Aquest Mario Draghi abans treballava a la banca Goldman Sachs. Ara fa uns 4 mesos va dimitir un dels directors generals de Goldman Sachs. I va fer publicar una nota dient que ell no aguantava més de treballar en una banca delictiva. Una banca que enganya. Una banca que fa mort les cotitzacions, una banca que dona informacions falses, una banca que especula, una banca que és lo pitjoret de lo pitjoret de lo pitjoret. Doncs totes aquestes autoritats que us acabo de dir, totes treballen a Goldman Sachs. Dic una cosa i la dic amb tota la fermesa i fa anys que ho estudio. Jo no sé què passa a nivell local, no sé què passa a nivell comarcal, i si molt me perdeu, no sé què passa a nivell autonòmic. Però puc assegurar que de nivell estatal fins al tot, i amb temes financers, estem governats per delinqüents i res que per perfectes delinqüents. I tinguem-ho present i si no ens arrepentirem. Ningú ha volgut frenar aquesta especulació. Ningú. Ningú. El senyor Tobi m'ho havia proposat, però li van fer cas. I mentrestant, què ha passat? Doncs que la bombolla financera s'ha anat inflant. L'especulació ha crescut. I tots sabem que quan les bombolles s'inflen mai, arriba un moment que es rebenta. I quan va rebentar la bombolla especulativa? Exactament l'any 2007. I d'aquest rebentón en vàrem dir, potser ho recordarà, hipoteques subprime. Unes hipoteques que s'havien atorgat per un valor molt superior al del pis que responia d'elles. Sí, hi havia tantes ganes de provar el consum i tantes ganes d'especular que es donaven crèdit sense tot ni això. Aquí també ho vàrem viure, això. Recordem que aquells anys brillants del totxo, si tu anaves a un banc i li deies, escolta, acabo de comprar-me un pis, val 100.000 euros. Com els dones? El del banc, amb una mica de sort, deia, te'n dono 120. I tu deies, no, jo em sent en tinc prou. El banc deia, no, home, no, si t'acabes de comprar un pis per 100, t'hauràs de comprar un garat, t'hauràs de comprar un cotxe nou, doncs aquí tens 120. Molt bé. Tu entraves al banc demanant a 100 i sorties contentíssim amb 100.000 a la butxaca. El primer mes, perquè el segon mes ja vencia la llança i cobra l'hora. Molt bé, doncs això que acabo de dir que passava a Catalunya, als Estats Units també passava. La relació no era de 100 a 120. Era de 100 a 500. A Estats Units els bancs van donar crèdit per un valor 5 vegades superior als pisos que responien d'aquest crèdit. Diran, i per què? Perquè als Estats Units existeix una cosa que es diu segones i terceres hipoteques. Un pis que ja el tens hipotecat, pots anar al segon banc a demanar que el torni a hipotecar. I direu, enganyant a l'anterior? No, no, diem, mira, ja el tinc hipotecat, a veure si dono una segona hipoteca. I si el del banc considera que tu ets una persona que tindràs ingressos suficients, o senzillament que aquest pis pot pujar de preu, et dona la segona i en ocasions la tercera hipoteca. Què passa? Doncs que evidentment es van donar moltes hipoteques que no tenien resposta de l'economia real. Els primers anys, eufòria de consum per tot arreu. Però va arribar el moment de la veritat. I el moment de la veritat quin era? Que no es van pagar. Un banc va començar a fer fica perquè no li pagaven les hipoteques, un altre banc va fer fica perquè no pagaven les hipoteques, un altre banc va fer fica perquè no li pagaven les hipoteques. I encara hi havia un problema solventari. Els bancs, com sabeu, tenen allò que es diu un roc a la faixa. I què és el roc a la faixa? La seva cartera de valors. Tenen una cartera d'accions i si les coses van malament se les venen i aleshores, mira, surt una mica del pas. Però no en el moment de vendre's la cartera de valors. Perquè la borsa és molt sensible, psicològicament és molt inestable i a la que veu que els bancs fan figa, la borsa baixa. I aleshores no era el moment de vendre's accions perquè acaben de baixar. I finalment a la banca li va arribar un tercer problema, que tots el coneixem, però no s'havia parlat fins a poc temps. Es diu els fons sobirans. Què són els fons sobirans? Els fons sobirans són aquells fons que pertanyen en els 11 o 12 països del món que tenen una més gran reserva de divises. Aquells països que són acreedors. Nosaltres coneixem que Espanya, Portugal, que Irlanda, que Grècia, són països d'autors. Però també hi ha els països acreedors. I quins són els països acreedors? Dos tipus de països. Uns, els que anomenem països del petroli. Els països del petroli tenen molts diners. Per què? Per una cosa molt senzilla. Del període que anava entre l'any 2006 fins a l'any 2008, que va començar la crisi, el preu del petroli en el mercat mundial va passar de 60 a 160 dòlars al barril. Si tu ets covall, estàs acostumat a vendre el petroli a 60 i tot un pagador vens a 160, fas una guardiola que déu-n'hi-do. I a més dels països del petroli, què més va fer Guardiola? Tres països que estan acostumats a exportar molt i a importar poc, que es diuen Xina, Japó i Alemanya. Doncs Xina, Japó i Alemanya per una banda, i els països del petroli per l'altra, nedaven en l'abundància de diners. Què feien? El guardaven al calaix? No, perquè no rendeix. El deixaven a qui els demanava. Qui els demanava? Banca nord-americana, banca britànica, banca irlandesa i banca espanyola. Què feia la banca espanyola? Rebria crèdits als fons sobirans. A quin termini de devolució? D'entre 5 i 6 anys. Què feia la banca espanyola amb aquests crèdits que rebria d'entre 5 i 6 anys? Concedia hipoteques entre 30 i 35 anys. És a dir, que això no funciona cap manera. I va moment en què els bancs es van trobar amb una dificultat. Ni cobrava les hipoteques, ni podia tornar als fons sobirans, ni es podien vendre les accions. I quan els bancs van arribar a aquesta situació límit, què van fer? Just el que he dit fa una estona. Van picar la porta de l'Estat a veure si l'Estat els obria la paleta. I déu-n'hi-do com els hi va resoldre la paleta de l'Estat. 4 bilions, 600.000 milions de dòlars en total, com he dit abans. I en el cas concret espanyol, per si no li interessa, 230.000 milions d'euros que s'han donat a la banca. Molt bé, els bancs se'n van sortir, esclar, amb aquest ajut generós, se'n van sortir. I quan van sortir van respirar fons. Van dir, ara ja puc retornar els fons sobirans, puc absorbir que no em paguin les hipoteques, puc estar tranquil encara que vulgui vendre les accions, exacte. Però això sí, he après una lliçó. Quina lliçó he après? Que no puc donar crèdit amb la facilitat i alegria en què ho donava fins ara. I a partir d'aquest moment què va fer la banca? Va tancar l'aixeta del crèdit. I en el moment en què la banca va tancar l'aixeta del crèdit, això que us he explicat fins ara, i que era un problema estrictament financer, va derivar automàticament com una crisi econòmica. Perquè sense crèdit l'economia no funciona. Ni el venedor ven, ni el comprador compra. Si jo sóc venedor, venc, clar que venc, però no cobro mai el comptat. Cobraré 30, 60, 90, 120, 150 dies. Me'n vaig amb la factura al banc i el banc diu, porta les lletres i t'ho avanço. Que el banc no avança, faré segones, terceres i quartes factures. Que el banc no m'avança, hauré fet la primera i para de comptar. I com a comprador, exactament igual. Si jo he de comprar aquesta ampolla d'aigua, doncs la compraré al comptat. Però si jo haig de comprar un cotxe, si jo haig de comprar un frigorífic, o sobretot si haig de comprar un pis, on donen crèdit, on hi ha cotxe, no hi ha frigorífic, no hi ha pis. Si no hi ha crèdit, el venedor no ven. I si no hi ha crèdit, el comprador no compra. I quan en una economia el venedor no ven i el comprador no compra, com en diem d'això? Crisi. Exactament en diem crisi. I com responen les empreses amb una situació de crisi? Doncs amb un acrònim que tots coneixem i que es diu ERO, Expedient de Regulació d'Ocupació. En alguns casos hi ha empreses que pobretes, sobretot petitonetes, han hagut de fer-ho, no tenien altra solució. Però hi ha altres empreses, més aviat grans, que han fet ERO perquè tenen unes galtes gruixudíssimes de ciment. I us posaré dos exemples d'empreses amb galtes de ciment. Primera, SEAT. SEAT, l'any 2005, va fer, perdó, dic malament, el 2009, va fer un expedient que va afectar a 5.000 persones. Les va acomiadar. Ara, en els darrers mesos, n'ha recuperat alguna, certament. En aquell moment, en va deixar 5.000 al carrer. La pregunta era molt senzilla. Calia que SEAT acomiadés a 5.000 persones? I la resposta, aparentment, també és senzilla. Si SEAT va malament, sí que pot convenir despedir la gent. Si SEAT va bé, no cal que els despedeixi. Com que això s'havia produït el 2009, vaig anar a mirar el balanç del 2008 de SEAT i vaig veure que, efectivament, el 2008 SEAT havia perdut diners. Amb la qual cosa, aparentment, quedava justificat que acomiadés la gent. Però mira, vaig pensar això en el 2008 i el 2007 que li havia passat a SEAT. No, el 2007 havia guanyat diners. I el 2006 també havia guanyat diners. I el 2005 també havia guanyat diners. I el 2004 també. I el 2003 també. I el 2002. I el 2001. I el 2000. I el 99. 98. 97. 96. 95. 94. 93. 92. I 91. Perquè em vaig cansar. Tots aquests anys havia guanyat diners. Tots. Vaig calcular que només els 5 darrers anys, abans que es veiessin afectats per la crisi, si la crisi els havia arribat el 2008, si miraves el balanç del 2007, del 2006, del 2005, del 2004, del 2003, i sumaves els beneficis de SEAT d'aquests 5 anys, i el dividies pel número de treballadors, cada treballador de SEAT havia fet una aportació al benefici de SEAT d'un milió i mig d'euros. No que cada treballador hagués guanyat 1.500 euros, s'entén que no va fer la cosa. Què havia guanyat el treballador de SEAT? 15, 20, 25, va, 30.000 euros l'any. Molt bé, 30.000 euros l'any, multiplicat per 5 anys, cada treballador en 5 anys havia guanyat 150.000 euros. Però li havia fet guanyar a l'empresa 10 vegades més, 1.500.000 euros. Tu ets treballador de la SEAT, durant 5 anys hi fas guanyar 10 vegades més el sou que t'ha pagat, i com t'ho agraeix l'empresa, que quan ve el 6 any ja no hi ha de perdes, al carrer, i no únicament al carrer, xantatge a la Generalitat, perquè automàticament la Generalitat rep una demanda de SEAT que diu, mira, escolti, acabo de posar al carrer 5.000 persones, però me'n queden 9.000 a la fàbrica, i si no vol tenir merder, subvencionin, perquè són les altres 9.000, també hi ha altres. Ja tens la Generalitat donant diners a aquests empresaris que durant 20 anys han guanyat diners a costa de nosaltres. Un cas pitjor, Nissan. Nissan no ha arribat a acomiadar ningú, però ha signat un pacte amb els sindicats en el qual s'ha negat a afegir-s'hi comissions obreres, pel qual els propers 4 anys no els hi pujarà ni un sol euro de salari, el qual és molt dolorós. Perdia diners, Nissan no en guanyava. Només l'últim any, agafant el benefici de Nissan i dividint-lo pel número de treballadors, en un sol any, no amb 5 anys com Seat, en un sol any, cada treballador havia subministrat a Nissan un benefici de 500.000 euros. Tu ets treballador de Nissan, li permets que tingui un benefici gràcies a tu de 500.000 euros i com tu quedes l'empresa, no pujant el sol. Quina raó dona? Que si en lloc de tenir la fàbrica a Catalunya la tingués a Sud-àfrica, guanyaria 800.000 euros per treballador i no 500.000 euros per treballador. D'això se'n diu la perversió absoluta del capitalisme. No podem admetre un sistema que funcioni només amb aquest lucre incessant. I què passa? Doncs que senzillament, mentrestant, els aturats van creixent. A quin límit hem arribat d'aturats? Tots ho sabem, 6 milions d'aturats aquests darrers dies. Trobarem solució per aquests 6 milions d'aturats? Els hi asseguro que no. Per molts eurovegues que vinguin, i que no en vingui cap, mai trobarem feina per 6 milions d'aturats. Però hi ha alguna resposta davant d'aquesta situació? Sens dubte que l'allà. I a França ens la van demostrar. Fa 10 anys, a França governava un primer ministre que es deia Jospin. Què va fer en Jospin? Va decretar una reducció de la jornada laboral, de 8 a 7 hores diàries. El qual volia dir que la setmana, en lloc de tenir-ne 40, passava a tenir 35. Sobrarien 5 hores per treballador? Efectivament. Les 5 hores que sobraven per treballador les va adjudicar als aturats. I encara que ningú s'ho cregui, pot anar als arxius i comprovar-ho. En 2 mesos, França va eliminar el 1.600.000 aturats que hi havia en aquell moment del país. I la gent dirà, home, però això és a costa del treballador. Perquè el treballador abans cobrava 40 perquè treballava 40, ara el treballador cobra 35 perquè treballa 35. És el treballador el que paga els plats trencats. Sí, però no, perquè el govern francès ho va fer molt bé. I li va dir al treballador, escolti, vostè abans cobrava 40, ara per culpa meva només cobra 35, perquè jo l'he reduït mig 5 hores l'horari laboral. Doncs jo, govern, que sóc el culpable, cada setmana li pagaré 5 hores en concepte d'aturat. De manera que vostè cobrarà 35 hores com a treballador i cobrarà 5 hores com a aturat. No en cobrarà 40 perquè l'atur es paga una mica més baixet, molt bé, en cobrarà 39. I la pregunta és, i com podia el govern francès pagar 5 hores d'atur a cada treballador francès? Perquè ara el govern francès ja no havia de pagar l'assegurança d'atur, els aturats havien desaparegut. És només una qüestió de redistribució. Aquí, mai, excepte una petita proposta de Fons de Temps d'Iniciativa per Catalunya, cap partit polític ha dit res en aquest sentit. I els hi asseguro que és l'única solució. I qui pot prendre la solució de repartir el treball? Per descomptat del govern. Però també la pot prendre el treballador. Jo tenia un antic alumne que mai trobava feina. Un dia va venir a veure, mira, he trobat feina. Molt bé, noi, què has trobat? Te'n recordes de Fulanita que també era alumne teu? Sí. Doncs aquell va tenir sort i va trobar feina de seguida. Però ara volia fer un màster i no tenia temps. Vam anar tots dos a veure l'amo i li vam dir, escolti, en tant que 8 hores aquest senyor, podem fer 4 i llogar. L'amo, curiosament, va dir que sí, perquè sempre diu que no, i ara doncs, ell fa 4 hores i jo ho faig 4. El treball també el pot repartir el treballador. I qui més el pot repartir? L'empresa. Sempre recordaré que amb uns companys de facultat, a l'any 83, vàrem anar a Guipúscoa, i més concretament a una població de Guipúscoa que es diu Mondragón. En allà hi ha una cooperativa que en aquell moment estava especialitzada en la construcció d'unes cocines Fagor, que potser algú recorda. Ens van explicar que tenien 35.000 treballadors, però que estàvem en la crisi dels anys 80 i que no tenien feina per 35.000. S'havien reunit des de la direcció i havien decidit reduir 5.000 persones a la plantilla i passar de 35 a 30.000. Van reunir el comitè i els van dir, nois, 5.000 de vosaltres al carrer. I els treballadors que van respondre, ningú de nosaltres al carrer. Això és una cooperativa. En una cooperativa l'empresari i el treballador és la mateixa persona. No ens despedirem de nosaltres mateixos, ens quedem tots. I aleshores els directius van dir, d'acord, us quedeu tots, però d'aquí un any es quedarem, perquè això no hi ha qui ho aguanti. I els treballadors van dir una resposta molt sensata. Si tu vols passar de 35.000 a 30.000 treballadors, és que ens estàs dient que et sobra el 15% de la plantilla. El qual és el mateix que dir que et sobra el 15% de la massa salarial. El que has de fer és reduir-los a tots 35.000, el 15% del sou, estaràs a estudiar la mateixa quantitat i ningú anirà al carrer. És dolorós que rebaixin el sou un 15%? O almenys ho era, perquè a les d'ara ja la gent no sap què va. Però un 15%, esclar que és dolorós. Però més dolorós és quedar-se sense feina. Van reduir la feina un 15%, els temps es van girar millors, al cap d'un cert temps van poder recuperar aquest 15% de feina que havien perdut. No únicament això, aquests de Mondragón van ampliar molt les seves instal·lacions i es van fer càrrec d'una cadena de supermercats que es diu Eroski. A hores d'ara no tenen 35.000 treballadors, a hores d'ara tenen 87.000 treballadors. És la més gran cooperativa d'Europa i no acomiada mai a ningú. Si les coses volen fer bé, les volen fer. I encara en aquell moment, aquests de Mondragón em van explicar una cosa que em va fer molta gràcia. Em van dir que dins de l'empresa tenien allò que ells anomenaven la forquilla salarial. Què volia dir la forquilla salarial? Doncs que entre el sou més alt i el sou més baix de l'empresa havien establert uns barems que anaven de 3 a 1. Perquè estem molt acostumats a parlar de salari mínim, mai parlem de salari màxim. I ens van dir, no, escolti, el més alt, 3, el més baix, 1. Director general, 300.000 pessetes. Últim treballador, 100.000 pessetes. Vaig trobar que era una proposta raonable. Fins que, fa un parell anys, per casualitat a Barcelona, vaig coincidir amb un noi, ens van posar a xerrar, i xerrant, per resultar ser treballador de Mondragón. I dius, escolta, ja fa més de 20 anys us vaig venir a veure, i els teus companys em van explicar que tenia una forquilla salarial. Encara la teniu? I em va dir, sí, sí, la forquilla sí, però ja no va de 3 a 1, no. I diu, ara va de 9 a 1. I dic, què vols que et digui? De 9 a 1, massa cooperatiu, no ho trobo, no m'acaba d'agradar. Per cert, no sé si el diari fa 15 dies. Una petita nota d'aquestes de les breves. La cooperativa de Mondragón fa saber que per raó de la seva crisi ha canviat la forquilla salarial de 9 a 1 i l'ha traspassat a 6 a 1. Fa 3 setmanes ho posava al diari. Molt bé. 9 a 1, em sembla exagerat, 6 a 1 potser una mica també. Vaig quedar un pèl disgustat. Però només un pèl disgustat. Perquè justament aquells dies, als Estats Units havia fet figa una gran companyia de cotxes, que es diu General Motors. Vaig llegir un informe sobre General Motors i aquest informe explicava que General Motors també tenien forquilla salarial. Però no anava de 1 a 3, ni de 1 a 6, ni de 1 a 9. Anava de 1 a 750. Em vaig preguntar si a l'estat espanyol hi havia alguna empresa que anés de 1 a 750. La veritat és que no la vaig trobar, però vaig ser l'única que diu dret. Anava d'1 a 600. I es diu Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria. I encara vull fer constar que dins del Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria hi havia una persona, això sí, una sola persona, una sola, que no tenia la relació d'1 a 600, tenia la relació d'1 a 1.500. Perquè aquesta persona era el conseller delegat de l'empresa. Un personatge molt espavilat, el president tenia por que li prengués el lloc, i aleshores hi va deixar una jubilació durada perquè no treballés gaire. Aquest senyor durant 3 anys ha estat cobrant aquest salari equivalent al que cobraven 1.500 companys seus. Ara fa 3 mesos que ja no cobra, perquè fa 3 mesos ha canviat de feina i aquest senyor, que es diu Goyri Goizarri, a hores d'ara és el president de Bankia amb successor de Rodrigo Rato. Aquests són els personatges que ens governen. Un desastre a tot arreu. I encara un petit detall, marginal, però que val la pena conèixer. Quan jo era la moto, va fer figa. El govern americà es va preguntar si calia salvar o no calia salvar General Motors. Tots sabeu que el govern americà no és massa partidari de salvar empreses. Més aviat aplica allò de les teories neoliberals de que salvarien els mateixos. Però General Motors era tan simbòlica que els hi va semblar que no la podien deixar fora. I cosa estranya en el comportament del govern americà van salvar General Motors. Quants diners hi van posar? 50.000 milions de dòlars. Els mateixos que hauria eliminat la fama del món durant un any. Però no, van preferir salvar General Motors. Quan la van tenir salvada, el govern americà es va preguntar: i ara què en farem de General Motors? Ens la quedem com a empresa pública o la deixem privada? No, no, van dir, la deixem privada, no volem d'empreses públiques nosaltres. La deixarem privada, però això sí, hi posarem una empresa que la vigili, perquè si deixem els directius d'abans, ja es veia que era un desastre. I aleshores els americans, el govern americà va col·locar una empresa d'aquestes que tenen els generals americans, que es diuen The Management, que vigilés una mica General Motors durant aquest temps. I quina empresa van col·locar de management per vigilar General Motors? Una empresa nord-americana que es diu Carlyle. El nom de Carlyle no ens diu res, però a tots ens diu alguna cosa. Almenys els que tenen cotxe hi han de passar a la ITB un cop a l'any. Perquè la ITB ens la fa una empresa que es diu A+, que és la que té pràcticament el monopoli de les ITBs a Catalunya. A+ és propietat d'aquesta empresa americana, Carlyle. I com que soc tafaner de mena, vaig voler veure qui se m'acaba darrere Carlyle. Em vaig llegir la llista dels accionistes, en tenia bastants, però tenia dues famílies com a molt destacats accionistes. Una família es deia família Bush, i l'altra família, més interessant encara, es deia família Bin Laden. Exactament. Aquest és el funcionament de l'economia mundial. I què passa? Doncs que encara queda molt temps, i ara sí que ja prometo que acabo aviat, perquè ja la gent comença a impacientar-se i en raó, però un últim element de la crisi davant del qual hem de lluitar. Perquè la veritat és que els dos problemes, les dues conseqüències més grans de la crisi són, per una banda, la desocupació, ja he dit com penso jo que s'ha d'enfocar, i l'altre gran problema quin és? Senzillament, la desaparició de l'estat del benestar. I d'això se'n diu euro per farmàcia, euro per recepta, vaja, i d'això se'n diu matrícules més altes, i d'això se'n diu privatització de la sanitat, i d'això se'n diu rebaixa de les pensions, i d'això se'n diu desaparició de la renda mínima d'inserció, i d'això se'n diu moltes coses més. Quan els governs procedeixen d'aquesta manera, quan un govern diu que no té diners per mantenir l'estat del benestar, és per dues raons. O bé perquè ingressa poc, o bé perquè gasta molt. En el cas espanyol es donen les dues circumstàncies. Ingressen poc i gasten molt. Ingressen poc. Com podrien ingressar més? Pujant els impostos? Potser sí, però no hi entenc quina cosa. De la manera que podrien ingressar més és cobrant-los, perquè els impostos no es paguen. A Espanya hi ha una enorme quantitat de frau fiscal. El dia 19 de juliol d'aquest any, a punt de marxar de vacances, el senyor Rajoy ens va fer un regalet i ens va dir que pensava pujar l'IVA. I va afegir que pujant l'IVA podria recaptar en els 3 propers anys 63.000 milions d'euros que anirien de meravella per poder que Espanya pagués els deutes que tenia. Molt bé, un augment de l'IVA que tots hem patit d'una o d'altra manera. Això ho deia en Rajoy el 19 de juliol. Passaven les vacances i la primera setmana de setembre l'Associació Espanyola d'Inspectores de Hacienda ens oferia un informe que es deia el fraude fiscal en Espanya. Què deien els inspectors d'Hisenda? Que el fraude fiscal en Espanya representa 93.000 milions d'euros cada any. Fixin-s'hi vostès, pujar l'IVA li suposa al govern augmentar 63.000 milions en 3 anys. Recuperar els impostos significa recuperar-ne 93.000 cada any. I què diuen els inspectors d'Hisenda? Qui són els que fan aquest frau fiscal? 4 grups. Primer, nosaltres. Nosaltres, ciutadans del carrer, també fem de frau fiscal. El dia que ve l'empista no li paguem IVA, el dia que fem un treball en negre, això ho sabem tots. 26% del frau fiscal a Espanya, nosaltres. I l'altre 74% qui ho fa? Els inspectors d'Hisenda ho diuen. Bancs, empreses i grans fortunes. Bancs, miri, fa 2 anys, el Banco de Santander va haver de reconèixer públicament que tenia diners amagats en 15 paradisos fiscals del món. I els va ser de tots un, perquè així el van oblidar. El Banco de Bilbao fa 3 anys va veure com tota la seva junta directiva, des del president fins a l'últim conseller, havien de dimitir tots abans que els fiquessin a la presó, perquè tots tenien milers d'euros amagats a les Bahamas, a les Bermudes, a les Caimán i no sé com més. Els grans bancs, els primers estafadors del país. En segon lloc, grans empreses. No sé si llegis el diari aquesta setmana. Una empresa que coneixem tots, Google. Google hauria de pagar el 30% d'impostos sobre els beneficis. Google, gran estafadora, paga només el 3% dels impostos sobre els beneficis. Em poso un exemple, podria posar un exemple. I finalment, grans fortunes. ara acaba de sortir per internet, l'internet sempre s'ha de relativitzar una mica, la llista dels 540 fraudulents més importants del país. La llista, penso que no per quantitat, però sí per ordre alfabètic, està encapçalada per un senyor que es diu José María Aznar. Aquesta és la bona. Per tant, és evident que no tenim diners per pagar la Seguretat Social, perquè els que han de pagar no paguen, i ja està. Primera qüestió, si volem recuperar la Seguretat d'Estat, que paguin! Només faltaria que paguin. Segona qüestió, si un govern adora els diners, no és només perquè no cobra poc, no cobra prou, és perquè gasta malament. I a mi, els que em coneixeu de fa temps ja ho sabeu, la primera despesa que em sembla absurda i inútil és la despesa militar. En aquest moment, en què Espanya no sembla estar sotmesa a cap amenaça, la despesa militar espanyola suposa 52 milions d'euros diaris. És a dir, que no hi ha cap tipus de sentit. 52 milions d'euros diaris. I no voldria que ningú es pensés que he vingut aquí a enganyar, perquè si ara el sortir d'aquí, us aneu a Sant Google, que ho sap tot, i li pregunteu quina és la despesa militar espanyola, us dirà 26 milions d'euros al dia. I dirà, doncs mira, que l'Arcadi ens ha dit 52, ja està bé això. L'Arcadi ens ha enganyat. No, qui us ha enganyat és el govern. Perquè una institució tan poc pacifista com l'OTAN, fa uns anys va treure un memoràndum de queixa, protesta i recriminació al govern espanyol, acusant-lo d'amagar despesa militar en altres ministeris. El govern espanyol sap que la despesa militar no és ben vista per l'opinió pública i aleshores l'amaga. I què deia l'OTAN? Miri, vostès fan aquest avió de combat, això es defensa, ho passen per indústria. Vostès fan aquesta base militar, això es defensa, ho passen per obres públiques. Vostè fan no sé què, això és Ministeri d'Afers Estrangers. I l'OTAN treia una llista de tots els ministeris que amagaven despesa militar. Ens van fer amb aquesta llista i des de fa 15 anys apliquem la llista de despesa militar espanyola. Us puc assegurar, i està en la nostra pàgina web, la de Justícia i Pau, que durant aquests 15 anys, tots els anys, la despesa militar espanyola ha estat exactament el doble del que ens ha dit el govern. Ens enganya! Ens enganya! Però atenció, aquí no s'acaba la història, perquè el diner que gasta l'exèrcit no és només el del pressupost, ni l'exèrcit ni qualsevol ministeri. El diner és la despesa final, és la pressupostada. I com sabeu, les despeses finals de tots els ministeris acostumen a superar el pressupost inicial. També ho portem mesurat des de fa 15 anys. L'únic ministeri que cada any té més suplement de crèdit es diu Defensa. I algun any el suplement de crèdit que li han donat ha doblat el pressupost inicial. Aquest any que ens trobem ara, tots els ministeris espanyols, tots, degut a les retallades, hauran tingut una despesa d'un 4% menys que la de l'any passat. Tots els ministeris espanyols, excepte Defensa, que aquest any haurà tingut un 28% més de despesa que l'any passat. Això és impresentable, absolutament impresentable. I encara aquell senyor Serra, en aquella entrevista, li deia que havia de gastar més. Però quin nivell d'estupidesa i imbecilitat ha arribat aquest senyor. No va ser completament impresentable. Doncs molt bé, tenim aquesta despesa. I dins d'aquesta despesa tenim veritables bestieses. Per exemple, aquest famós avió de combat. Espanya participa a la construcció d'un avió de combat, juntament amb tres països més, la Gran Bretanya, Alemanya i tal. Fa uns anys, el que governava Alemanya, un senyor que es diu Schröder, es deia, bueno, es diu, però es deia, Schröder, va fer un discurs i va dir: jo procuraré que Alemanya abandoni aquest projecte d'avió de combat. I l'abandonaré per dues raons. Primera, perquè és un avió que ens surt molt car. I segona, perquè és un avió dissenyat per atacar la Unió Soviètica, que ja no existeix. No cal que ho fem. Al cap d'un cert temps, l'Schröder va dir: jo ja volia ja marxar d'aquest projecte d'avió de combat, però industrials, banquers i militars no m'ho han deixat fer. Escolti, qui governa la democràcia alemanya? El senyor Schröder, suposadament escollit pel poble, o els banquers, els industrials i els militars? No cal que us digui qui governa la democràcia alemanya, i molt entenc totes les democràcies del món. Espanya mai ha volgut abandonar aquest projecte d'avió de combat. És la primera vegada de la vida que ens conviden a un projecte així i estem allò que en castellà es diu más contentos que un niño con zapatos nuevos. Però que consti que participar en aquest projecte ens costa caríssim. Espanya cada any, per seguir fabricant aquest avió de combat, ha de gastar 1.300 milions d'euros. Què són 1.300 milions d'euros? Exactament la mateixa quantitat que ens acaba de notificar el senyor Rajoy, que estalviarà l'any que ve no pujant les pensions. El mateix que s'estalviarà pujant les pensions s'ho gastarà, en canvi, construint aquest avió de combat. Per nosaltres, aquesta quantitat és immensa, 1.300 milions d'euros. Però s'ha de reconèixer que el projecte és una quantitat relativament petita, perquè Itàlia, Anglaterra i Alemanya paga molt més que nosaltres. Espanya, amb els seus 1.300 milions d'euros, paga el 13% del cost de l'avió i, per tant, només construeix el 13% de l'avió. En concret, en construeix la cua i l'ala esquerra. Si tenim en compte que Itàlia en construeix l'ala dreta, ens podem preguntar raonablement si l'avió serà estable o no ho serà. I no cal que digui que no, perquè quan ens van enviar el primer exemplar es va estavellar l'endà. No podem fer aquestes bestieses. Que no ens diguin que hi ha diners, que ens diguin que ho fan molt malament. Per favor, que ho fan molt malament, que ens diguin que ho fan molt malament. No ho podem fer d'altra manera. Per aquí estan les coses. I l'última cosa, i amb això ja acabaré, que jo penso que s'hauria de fer per no sacrificar l'estat del benestar, és molt senzill. No s'ha de salvar mai en els bancs. Mai! Els bancs s'han de deixar caure. I els banquers han de ser jutjats immediatament.
Ja,
sí. Això també. I què ha passat? Doncs que amb aquests 3 o 4 darrers anys, 30 o 35 bancs i caixes a casa nostra han plegat, ni un sol banquer ha passat pel jutjat. Però quina barraconya és aquesta? I quan dius, escolti, per què s'han de salvar els bancs? Et diuen, pels clients. Escolti, podem salvar els clients, no cal salvar els bancs. És que si jo tinc un restaurant, com teniu vosaltres, o tinc una papereria i em va malament, no puc anar al govern i escolti, que el restaurant m'ha anat malament. I es diu, que s'apanyarà vostè, oi? No és capitalisme, no és capitalisme, és risc i s'ha acabat. En canvi, els bancs, escolti, que m'ha malament. Ah, doncs vinc, que l'ajudarem. No, no. S'ha de salvar en els clients, no s'ha de salvar en els bancs. I els clients, avui per avui, encara estan protegits a través d'allò que es diu el Fons de Garantia de Dipòsits del Banc d'Espanya. Que diu que si el banc amb el que treballem va malament, el Banc d'Espanya ens paga fins a 100.000 euros que tinguem a la compte corrent. Algú em dirà, home, i si en tinc més de 100.000? Mira, si en tens més de 100.000 és que en tens molts, això d'entrada. Però, d'altra banda, sempre pots posar 100.000 en un banc, 100.000 en un altre, i automàticament tens protegits 200.000. I si en tens més, un tercer banc tens protegits 300.000. Els bancs no s'han de salvar. I els banquers s'han de processar. Això ho ha fet un sol país, que es diu Islàndia. Els ha ficat tots a la presó i fins i tot ha processat el primer ministre. No perquè el primer ministre hagués robat, sinó perquè no havia vigilat suficientment els bancs. Això és el que, com diria, fem aquí immediatament. I en canvi, què fem? Els salvem. En quantitats incommensurables de diners. En total, ja ho he dit abans, 230.000 milions d'euros. Que això equival al que costa en Espanya les pensions durant 2 anys. Si no haguéssim salvat els bancs, les pensions haurien pogut triplicar. Però no ho fan. Salven els bancs. I què passa? Doncs que aquest cas el tenim avui en dia pendent. El tenim pendent a Bankia, el tenim pendent a Caixa de Catalunya, el tenim pendent. Però el primer dels casos ja està resolt. Malament, però està resolt. I per això em prometo explicar-lo. Quin era el primer cas? El primer que va esclatar es deia Caja de Castilla-la-Manxa. La Caja de Castilla-la-Manxa havia fet un forat de 3.900 milions d'euros. El govern va anar a tapar de seguida aquests 3.900 milions d'euros. Fixin-s'hi bé, amb el que es va donar la Caja de Castilla-la-Manxa es poden pujar les pensions durant 3 anys, eh? Perquè pujar les pensions durant 1.300 i la Caja de Castilla-la-Manxa en costa 3.900, per tant, 3 vegades més. S'haurien pogut salvar les pensions 3 anys. Però van preferir salvar la Caja de Castilla-la-Manxa. Què havia fet la Caja de Castilla-la-Manxa per tenir aquest forat enorme? Ho explicava el diari. Dues coses. Primer, els seus directius donaven crèdit, però no el donaven a la gent. Se'ls donava ells mateixos i no el tornaven. I en segon lloc, la Caja de Castilla-la-Manxa va construir un aeroport a Ciutat Real en el que aterren els mateixos avions que Castelló, és a dir, cap. I qui eren els responsables de la Caja de Castilla-la-Manxa que l'havien portat a aquesta situació? El president i el vicepresident. Qui és el president? Un senyor que es diu Juan Pedro Hernández Moltó. Si furgues per internet, veus que aquest senyor, fins a les últimes eleccions, era senador del PSOE i membre de totes les comissions anticorrupció del partit. I si mires qui és el vicepresident, és un senyor que es diu Ignacio López del Hierro. I qui és Ignacio López del Hierro? Amb ell no el coneixem, però tothom coneix la seva senyora. Es diu Dolores de Cospedal, secretària general del Partit Popular. Estem en mans d'aquesta gent. I per descomptat hem de mirar de canviar. I acabaré, no perquè ho canviarem tot, ja sé que és molt difícil, i a més amb la xerrada ja trobarem solucions. Però sí que voldria donar, ni que fos una petitíssima nota d'esperança, amb un tema molt senzill, però que penso que tots ens hi podem implicar. Perquè és de les poques coses en què, davant d'aquesta crisi, podem fer el quelcom. I com es diu? Banca ètica. Hem de començar a pensar en la banca ètica. Atenció! En la banca ètica, no en banca cívica, que és una cosa diferent. Banca cívica era una cosa que es deia que Jadeus de Navarra, de que van entendre que amb aquest nom farien poc negoci, i aleshores van jugar amb la confiança de la gent i van dir, i si ens hi ha banca cívica? Home, si ens hi ha banca cívica, la gent ho confondrà i tindrà més clientela. I efectivament, van enganyar molta gent que va entendre això de banca cívica, de banca ètica, sense ser-ho. Tan poc era ètica la banca cívica, tan poc ho era, que era la tercera empresa espanyola amb més inversió a la indústria de moment. La primera empresa espanyola amb més inversió a la indústria de moment es diu Bilbao. La segona es diu Santander. I la tercera es deia Banca Cívica, perquè com tots sabeu, des de fa 3 mesos no es diu Banca Cívica, es diu La Caixa, tinguem-ho ben present. Molt bé, aquesta era ella. Per tant, convé que comencem a pensar en banca ètica. En el ben entès, que com em va dir una vegada un periodista, em va telefonar i em va dir, a vostè li interessa això de la banca ètica? Home, trobo que és una proposta de futur. Diu, però vostè s'ha donat compte que banca ètica és un oxímoron? I miri, perdoni, però jo la paraula oxímoron és el primer cop que la sento a la vida. Que em busquen em digui què vol dir, no farem res. I aquest periodista molt amable em va dir això. Em diu, oxímoron és aquella paraula que fan servir els filòlegs per referir-se a l'agrupació de dues paraules en què la primera anul·la el sentit de la segona i la segona anul·la el sentit de la primera. Perquè és evident que quan jo pronuncio la paraula banca estic anul·lant el sentit de l'ètica. I quan pronuncio la paraula ètica estic anul·lant el sentit de la banca. Em va agradar aquesta idea d'oxímoron, tant em va agradar que em vaig proposar a mi mateix fer-me una petita col·lecció d'oxímorons. Vaig obrir una llibreta i vaig posar oxímorons. Primer, banca ètica. Però esclar, perquè una col·lecció sigui important no pot tenir una peça, n'ha de tenir més d'una. I vaig preguntar-me quina altra peça posaràs a la col·lecció i vaig tenir sort, perquè vaig sortir al carrer, passava una furgoneta i la furgoneta deia carpinteria metàl·lica. Dic, home, o serà carpinteria o serà metàl·lica? Total, que ja tenia un segon oxímoron. Bueno, aquests dies estàvem en plena guerra d'Iraq, vaig escoltar les notícies i per les notícies deien en esta població, òbviament iraquí, ha caído fuego amigo. Dic, home, o serà fuego, o serà amigo. Total, la meva col·lecció augmentava, banca ètica, fuego amigo, carpinteria metàl·lica. Doncs em trobo una mica i diu que faci, mira, col·lecció d'oxímorons. Diu, ja ho veig ja. Diu, ja hagués posat a la llista el més conegut de tots. Dic, quin és? Home, diu, òbviament, intel·ligència militar. I encara, no fa gaire temps, em trobo un altre company i em diu, mira, aquí a Barcelona, diu, ara s'està constituint una nova ONG. Dic, ah, molt bé, com es dirà aquesta nova ONG? Diu, es dirà Aduaners sense fronteres. També és una cosa que es presta a la senyora. Bé, com veieu, el de banca ètica i de l'oxímoron es presta a la brometa. Però, independentment de la brometa, el que és cert és que a hores d'ara, a Barcelona, segurament encara no Sitges, tenim Fiare, tenim Trio dos Banc, tenim COP57, tenim Oico Crèdit, tenim Acció Solidària contra l'Atur, que són petits bancs encara no ofereixen 100% l'operativa, però alguns ja l'ofereixen bastant, que permeten que el nostre diner vagi a destinacions en les que se'ns ofereixen 3 garanties. Primera, transparència. Se'ns diu aquell diner que nosaltres posem al banc, què en fa el banc? El destino a aquesta empresa, el destino a finançar això, a finançar l'altre. T'ho diu en el seu balanç cada any. De manera que tu pots anar al banc i dir, escolta, t'ho has posat diners d'aquesta empresa, no m'agrada que li posis, no té un bon comportament. Transparència. En segon lloc, ofereixen el que es anomenen criteris negatius. Què vol dir criteris negatius? No invertirem en armes, no invertirem en drogues, no invertirem en explotació infantil, no invertirem en nuclears, no invertirem en tabac, no invertirem en prostitució, no invertirem en no sé què més. I finalment t'ofereixen criteris positius. Tot el diner que tu dipositaràs al banc anirà destinat tan sols a 3 propòsits. Primer, generació de feina. Segon, educació i cultura. Tercer, protecció del medi ambient. I s'ha acabat. I tu saps que d'aquesta manera els teus diners van més o menys ben dirigits. Perquè si no, pot ser que te'n vagis al passatge Gràcia el diumenge amb una pancarta enorme que diu nuclear no gràcies, el dilluns cobres la nòmina, la col·loques en el Bilbao, que fa grans inversions en nuclears. Jo no vull dir el diumenge que no vull dir nuclears, el dilluns que sí. Haig de dir una mica de coherència. I per tant la banca ètica ens permet... Perquè... I atenció, una cosa que sé que quan la dic de vegades aixeca ampolles, però permeteu-me, si volem de debò sortir de la crisi hem d'assumir responsabilitats personals. La més gran perversió amb la que nosaltres que ja vam vers a costumir, i us asseguro, em sap greu dir-ho, però això és si tenim un fons de pensions. Si tenim un fons de pensions, hem pervertit el sistema. Perquè nosaltres construïm el fons de pensions quan tenim 30 anys, el podrem retirar quan en tinguem 65, durant aquests 35 anys ningú ens dirà on tenim els diners, I durant 35 anys treballarem contra la guerra i contra els nuclears i contra l'explosió infantil i durant 30 anys els nostres diners fent camí amb empreses que fan guerra que van a l'explosió infantil a la casa. Si de debò, de debò volem canviar aquesta economia, hem d'assumir compromisos personals. I dilluns que ven al banc a preguntar-los què fan de fons bojos i no ens ho direm. Això és una altra. Aquesta és una mica... Bé, com veieu, l'explicació era molt llarga, hi ha moltes coses més que es poden fer, però no vull usar el temps i simplement doncs, una mica serà aquí de botons. Gràcies. Thank you.